Tothom sap qui és Kim Kardashian, però sabeu qui és Aurora? Us donem la benvinguda a les Veus d'Espàcia amb la Maria, la Gina i la Mireia.
Hola, hola.
Hola.
No tinc ni el micro davant.
Wow.
Mira com estem avui, que no m'havia posat ni el micròfon al davant.
Ja, demanem disculpes, perquè potser avui no és el dia més...
Lúcid.
És que ja no sé ni dir la paraula.
Igual no és el dia, en general. Sí. Bueno. No passa res. Jo hago de carry.
Va bé.
Sí. Com esteu?
Cansada.
Cansada?
Però bé.
Cansada? Però bé?
Sí.
Però bé?
Dir als oients i a la Mireia que l'altre dia vaig tenir el gran plaer de veure amb tu un partit de futbol del Barça femení.
Ah, sí, vaig veure les stories, sí.
És tota una experiència, m'agrada bastant. A mi el futbol ni fu ni fa, però clar, si ho veus amb la Maria, que és fanàtica i que és amiga, no? Sí. Llavors tot es fa el triple de divertit.
Bueno, a mi... I amb el B. i la M. que també estaven allà pel
futbol. Sí, sí, sí.
I tots.
Però tu ets la que més crida, eh?
Jo sóc la que més crida. Bueno, no sé, sempre he cridat molt mirant el futbol, no puc aguantar-me.
Va estar divertit.
Què portes?
Jo porto coses, ara avui vaig per l'ordre. Avui tinc moltes coses a explicar-vos, però us les explicaré ràpid, d'acord? Ahir va jugar el Barça-Bayern de Múnich, com bé ha dit la Gina, va guanyar el Barça,
visca.
Va ser un partit molt guai, molt emocionant, vaig cridar molt, vam insultar, bueno, va haver una miqueta de tot. Avui he vist un vídeo de l'Alexia Putellas al final, quan la van canviar, o sigui, al final, abans del final, que va sortir plorant. I la gent diu, bueno, igual plora perquè és la despedida del Barça, igual se'n va...
Perquè ha fet un rècord de la...
També, però corren veus de que potser marxa, okay. Perquè el Barça... pues paga regolinchi a les seves jugadores. I llavors altres clubs amb més diners, els ofereixen més diners i se'n van. Però és una mica com si marxés el Messi. Uh-huh. Bastant literal, sí, sí, com si marxés el Messi. Ja us mantindré informades.
Vale,
perquè
què
ja
passa.
Sé que friseu per saber què passa.
I, home, una mica sí,
I que el 24 d'aquest mes de maig juga la final Barça-Olímpic-Lyonès, que tinc moltes ganes de veure.
Aquest també vull venir, Maria.
Home, perquè aquí hi ha l'Ore lesbico.
Perfecte. Bueno,
Hit it rivalry, correcte.
Llavors, són els dos millors equips.
D'Europa. Sí, o són els que han arribat, correcte, sí.
No, però vull dir, a nivell d'història...
Històricament arribar a la Champions, o sigui, al final de la Champions. El Barça segur i l'Olímpic crec que també.
Jo diria que també, però no tinc ni idea.
Jo volia que passés l'Arsenal. Ah. Avui m'hauria de posar la samarreta de l'Arsenal, però bueno, és igual. Això també hi ha un altre episodi de Futbolleres, ja us ho explicaré. Llavors, us vull parlar també d'un personatge que abans li deia a la Mireia que estic llegint pel meu TFM, La història de Catalunya, de Ferran Soldevila, que em vaig comprar a Iberlibros, que és un lloc que ara ens agrada bastant també.
Fanàtiques.
Sí. I... apareixen dones, que és una cosa que em sorprèn, i dones que cada cop fan coses, vull dir que no són només la mujer de o la hija de.
Les mujeres hacen coses.
Sí, i n'hi ha una que va ser l'última comtessa d'Urgell fins al 1231, del 1209 al 31, fins que va morir, bàsicament, i es deia Aurembiaix.
Uau, com s'escriu això?
Aurembiaix. Aurembiaix.
Fantàstic
I em sembla
nom.
Un nom
Aurembiaix.
De pura fantasia. Però hi pots dir Auren, hi pots dir Biaix.
Ben bé que sona...
Bibi.
Biaix és una mica complicat.
Biaix. Sí, no sé, però
m'agrada. Però sona molt a nom èlfic.
Sí. Bueno, és que...
Sí.
És que un dia... Bueno, ja veurem què fem amb la història de Catalunya perquè és que té lita. I l'altra cosa, que és el que porto, és... Us volia ensenyar... I perquè, bueno, nosaltres hi vam parlar perquè ja ens hem vist, mm-hmm. però també per explicar-ho aquí. Aquest llibre que em van regalar per Sant Jordi, la meva parella, que és Garlanda, ho dic bé? Sí. De la Maria Rovira, que vam anar a la presentació també, sí. que m'està encantant, vale? I crec que t'ho vaig dir tu, que et vaig trobar al bus l'altre dia.
Sí.
Vaig per la pàgina...
Sí, perquè no ens veiem prou, que a sobre ens trobem al bus.
Vaig per la pàgina 71 i està ple de notes de pàgina i per la pàgina 71 ja va per la nota 120.
Nice.
Però és tan divertit, és divertit, és emocionant, està molt ben fet. Vull dir, no en tenia cap dubte, però m'està encantant. I el que jo m'he comprat és Catalunya Misteriosa.
Sí. Aquest li tinc
tornar.
Ganes, eh?
Aquest... Ja estàvem a punt de marxar i aquest vas tornar, a la fira.
El vull. Sí. I està bé. De moment, molts ovnis a Catalunya, que és una cosa que jo...
Ovnis. Sí.
Però jo no sabia.
Ui, sí.
Però és una locura, eh? A l'Empordà,
sí.
A Tarragona...
Bueno. Sí, a Montserrat, cada X es fan...
Ja, però Montserrat ja... Sí, ja ho sabia. Però pensava que era... estava tot allà.
A Montserrat? No.
No, es veu que per tot el que és el Principat és fort. Però bueno. I ja està. Fins aquí el meu repàs.
Està molt bé.
Sí?
Molt interessant. Sí.
Vale, molt bé. Voleu dir alguna cosa més?
Jo he vist aquest pont Gladiator 2.
Uau! I què?
I què? Vull review, ja.
Una de les pitjors pel·lis que he vist a la meva vida, però no només a nivell de fet històric, això jo estava preparada, ja, vale. A nivell de fet històric, perquè a més és una família que m'agrada molt, si tu és la família de Septimio Severo, els fills, que són Guetta i Caracalla, amb una figura molt important al darrere, que és Julia Domna, que és la mare d'aquests dos.
Uh-huh.
Molt important, quan dic molt important, és que ells s'odiaven i no es podien veure sense la mare. Doncs la mare apareix en un moment en el Senat, quan ja, spoiler, i això no és un spoiler, Caracalla mata Guetta, el seu uh-huh. germà, uh-huh. Però és que, o sigui, en aquesta pel·lícula han dit, hem aconseguit a Denzel Washington. Com ho fem per donar-li protagonisme? I a Pedro Pascal,
uh-huh.
com ho fem per donar-li protagonisme? Doncs a Denzel Washington s'han inventat la història d'una persona bastant important, però que no és tan important com apareix allà, i a Pedro Pascal s'han inventat una persona, directament.
Directament, que no.
Fantàstic.
I a més el síndrome aquest de la pitufina. Sabeu el que és el no. síndrome? El síndrome de la pitufina és s'anomena en termes de sèries i sobretot de pel·lis, de que només hi ha una dona.
Ah, sí, vale.
Vale.
Aquí està la cosa. La sí. pitufina només era ella, sí. era la pitufina. Doncs és ah, això, sí. perquè a més és l'única... és la mateixa dona que surt a Gladiator 1.
Mm-hmm.
Llavors és com donar-li tot el protagonisme a ella. I això. I la Julia Domna es veu. Després una altra cosa. Ells eren fills de Severo, que era del nord d'Àfrica.
Sí.
No era gens blanc. Encara que en general a Roma ja no eren gens blanc. O sigui, no en posem aquí. Però els pinten, o sigui, fan que van maquillats de blanc, els dos.
Sí.
Vale.
Jo he estat buscant i s'ho han fet de la màniga. O sigui, sí que és veritat que les dones ho feien perquè era un símptoma de poder d'anar sí. maquillades de blanc. Però s'han tret de la màniga fuertemente. Mm. O sigui, a més, bueno, s'han inventat moltes coses, però independentment de tot el que s'hagin inventat, és una pel·lícula molt dolenta. No, o sigui, tu no saps res i no saps, o sigui, què està passant? Per què ara passa això? Però com hem arribat fins aquí? Que algú m'expliqui el final.
Vale, la miraré només... Perquè està a Netflix, em sembla.
Sí, ai, per això...
Està en N.O, ara ja...
ja està.
Està en una plataforma. Sí. Ho vaig veure i vaig dir, sí. Pues mira, la vam mirar.
Pues això vam fer...
No, no, pues la miraré ni que sigui per...
Té un 5,6 a Film Affinity.
A mi l'únic que m'interessa aquesta pel·lícula és el Pol Mescal.
I el Pedro Pascal. O ja no?
Sí.
Menos.
Però per lo poc que he vist, crec que m'interessa més el Pol Mescal que el Pedro Pascal.
Pues és
una en
pena,
aquesta pel·lícula.
Perquè, òbviament, és el superprotagonista... però és un paper de merda.
Tot, qui, el Mescal?
Sí, yeah. perquè no té sentit com arriba a un punt i a l'altre.
Bueno, sí, mirarem i
la millor contat. Actuació? Denzel Washington.
També és un actor que em costa, però bueno, ja en parlarem, perquè també hi ha muchos layers.
Sí, no dic que no, però a nivell d'actuació
sí, sí.
Passa
home,
que
actor,
això,
sí, sí.
que s'han inventat el paper, o sigui, el personatge. Mm. I l'altra cosa és que m'estic llegint La mort i la primavera de Mercè Rodoreda i mm-hmm. no sé què està passant.
És veritat que m'ho vas comentar.
No entenc què està passant. O
jo
sigui,
no l'he llegit
tant
aquí.
Tant que he parlat amb persones que s'han llegit diversos llibres de Mercè Rodoreda i no entenen què li estic explicant. No entenen. O sigui, no té sentit el que estic...
Potser va ser un petit experiment.
Jo crec que sí. I per això vaig agafar aquest llibre. Quan vaig veure la ressenya vaig pensar, aquest m'agrada més que els altres temes de la Mercè Rodoreda. Em sap greu, però no és el meu tipus de lectura. Però Badal, ¿vale? Però
vale.
A nivell de... què està passant? ¿Por qué passa això? O sigui, no ho estic entenent. Llavors el que he decidit és, perquè estic estudiant molt fort per un examen gran... He de parar perquè he d'entendre...
Està
que
bé,
ja
i el pots continuar després de l'examen
exacte.
Amb tranquil·litat.
Llavors, he de parar. I l'altre dia vaig acabar d'escoltar Jo que nunca supe de los hombres.
Mm-hmm.
Se'n recordeu que era complicada la
sí.
mirada?
Sí.
Perquè us vaig dir, estan tancada en 40 dones i de cop i volta només pensa en el guàrdia home que hi ha fora.
Mm-hmm.
Vale. Tenia sentit.
Vale.
Es portaven com 30 anys de diferència en les dones i ella va arribar de nena.
Vale.
Per tant, ja té sentit i... està ben tractat el tema de parelles, dones,
vale.
etc.
Vale.
Però no sé què passa tampoc en aquest llibre.
Okay.
Tot són preguntes, no entes, no sé què ha passat.
La vida t'està tirant llibres raros
sí,
en el
sí,
moment que poder
sí,
menys una necessita.
Exacte, sí, sí.
Això mateix. Per això ara he decidit que començaré l'últim de la Úrsula que em falta de tot
vale.
el món de l'Ecumen i ja està.
Està bé.
Vamos a lo seguro perquè exacte. Necessito. Sí,
saps
ja està.
Que estaràs contenta.
No tenim pito avui, però...
Exacte,
i ja està, i això.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs si us sembla...
Sí, jo res més, però la setmana que ve que hauré vist... Que haurà sigut la Met Gala i sí. Hauré vist El Diablo Viste de Prada 2, ja us fotré la meva xapa.
Vale. Dale, em sembla fantàstic. Molt bé, doncs avui venim a parlar d'un tema molt actual, del que cada setmana en podríem parlar.
Sí, ben bé.
Celebrities, internet i activisme. I dic que cada setmana en podríem parlar perquè sempre hi ha novetats a destacar. A vegades hi ha alguna persona famosa que diu o fa alguna cosa a aplaudir, tot i que malauradament la majoria de vegades és el contrari. Que alguna persona famosa torna a dir una cosa fora de lloc, és el que passa.
Sí. Les celebrities, al cap i a la fi, són referents a la nostra societat. Són persones amb influència i les seves accions i declaracions tenen molt més impacte del que pot semblar. Per aquest motiu, també tenen certes responsabilitats, que moltes d'aquestes persones ignoren des de la comoditat del seu privilegi. Tot i que a vegades també trobem algunes persones famoses que són conscients de la posició que ocupen a la societat des del seu privilegi i de com utilitzar-lo per donar veu i visibilitzar situacions que altres persones donen l'esquena. I per, aquí a Celebrities també fiquem ara creadores de contingut a les xarxes.
Tot i que també cal anar amb compte, perquè a vegades costa separar de què és activisme i què és la vida privada d'aquestes persones. Altres vegades la vida privada d'aquestes persones resulta problemàtica, per tant, en quin punt es posa el límit? Algunes vegades es treuen coses de context o segons quines coses perdonen, segons quina persona ha sigut la que ha fet aquestes coses. Vull dir, és un tema... que té molts matisos.
Jo crec que en aquest seran com anem exposant i cadascú que tregui les seves conclusions.
Passem, doncs.
Un altre cop una excel·lent selecció musical.
Gràcies.
Començarem per parlar de bons exemples, de gent que creiem que fan servir la seva plataforma d'una manera que val la pena reconèixer. No perquè siguin perfectes, sinó perquè el seu compromís és consistent, té costos reals i no desapareix quan deixa de ser convenient. Parlem de celebrities i creadores de contingut que no esperen que una causa sigui segura per posicionar-se, que diuen coses concretes en lloc de gestos ambigus i que ho fan en espais on no tothom s'atreveix a fer-ho. No es tracta d'idealitzar-les, es tracta de reconèixer la diferència entre fer-ho bé i fer-ho per aparentar.
Correcte. Començarem amb la Billie Eilish, que aquest 2025 es va coronar bastant amb aquest tema. Durant l'entrega dels Grammy, per exemple, quan ella i el seu germà van anar a recollir el premi, entre altres coses va dir "fuck ice" i "no one is illegal on stolen land", per tant, ningú és il·legal en una terra robada. També...
És que ja comencem, però després van sortir i això ho haurien de chequejar. Ojo, que potser algunes de les seves propietats estan en Stolen Land.
Ah, no, per cert, clar, és que qualsevol propietat que estigui a Estats Units gairebé,
sí, però
no?
Hi ha algunes més sagrades que d'altres.
D'acord.
Ja ho mirarem.
Vale,
ja
deures espacials, chequejar.
Comencem fort en aquest sentit de que cap celebrity se lliurarà.
No, clar. També hem de partir del punt de que són milionaris en la seva majoria i en si ja és un problema.
Però...
Exacte. Ah, jo crec que la Billie Eilish en particular,
tenint
tots els calés que té, i evidentment hi pot haver, com es diu això, hipocresia en les paraules de "no one is illegal on stolen land".
O desconeixement.
També.
Correcte. Moltes vegades anem a pensar que també pot passar.
Sí. També, en una altra entrega de premis, en aquest cas el Wall Street Journal Magazine Innovator Awards, que ja sona a caro i ricos, la Billie va qüestionar fortament la necessitat d'acumular tanta riquesa per part d'uns pocs. I els hi va dir, perquè allà n'hi havia molts de bilionaris, "give your money away", sense pèls a la llengua. També és cert que ella, el que dèiem, és una persona rica, però fa donacions, com per exemple l'any passat va donar 11,5 milions de dòlars a combatre el canvi climàtic, la inseguretat alimentícia, que això vol dir bàsicament ajudar a alimentar la gent que no pot, i a promoure la sostenibilitat climàtica. Aquests 11,5 milions venen del seu tour de Hit Me Hard and Soft. Per tant, a mi em sembla bé. Que és el màxim que podria fer? No. Que és més que molts.
Segur, sí, també. Segur, 100%.
Sí, sí, sí. Vull dir...
Aquí també està la cosa de dir-ho o no dir-ho. Crec que és bastant interessant.
Perquè jo en sé una que no ho diu i igual us sorprendria del que fa.
Jo fa poc vaig enterar-me la història del Rush de Big Bang Theory, que des de que cobraven moltíssims diners aquestes mm-hmm. persones a la d'esto, doncs ara s'ha sabut que ha estat durant molt de temps ajudant a famílies que no podien pagar el salut, el sistema sanitari. Mm-hmm. I s'ha sapigut ara, vull dir que ho podia dir en aquell moment mm-hmm. que estava fent tot això. I s'ha sapigut ara perquè algú s'haurà assabentat, mm-hmm. no perquè ell ho hagi dit. I jo crec que aquí també hi ha una diferència sí. de què fas amb les teves donacions. Mm. I qui deies tu?
De què? De jo? Ah, de que sé, sí. Vale. Bueno, és igual, perquè després quan surti diré.
Sí. Sí, bueno, jo crec que el simple fet de pujar-te en un escenari com és els Grammys i dir clarament fuck ice... Mm.
En el moment en què era,
sí, sí. Ja és una cosa que se li pot reconèixer.
Sí, però també sí. crec que va haver-hi un moment, un shift, en què en lloc de dir Free Palestine, deien Stop the War o alguna cosa així. O sigui, va haver-hi un moment, això també és molt interessant, que sí, les celebrities, sí. de cop, com que estava de moda dir-ho, sí. però Free Palestine o Fuck Israel no els hi molava, llavors van com treure un eslògan més light.
Exacte, ho he tret, però havia mencionat a Javier Bardem, que ho va dir als uh-huh. Oscars, els aplaudiments van ser 4.
Sí.
Va ser, sí, sí. la resposta del públic va ser molt complicada. Mm.
Sí, i tot i que el Javier Bardem no és santo de mi devoció per a nada... trobo que és un tio que és molt consistent, si
exacte,
que
exacte.
Sempre, des de que ha tingut una plataforma per dir-ho, ho ha dit.
Sí.
Ja està.
Una que m'he apuntat jo, que sempre m'ha caigut molt bé, primer per unes raons i després per altres, és l'Emma Watson. Uh-huh. Que per si ara no ubiqueu qui cony és l'Emma Watson, doncs és l'Hermione de Harry Potter.
Claro.
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 Que curiosament s'assembla bastant al seu personatge.
Sí.
De com és ella de personalitat i sí. tal. En general ha sigut una persona que ha estat molt compromesa en causes socials, com per exemple la igualtat de gènere, i de fet el 2014 la van nombrar Women Goodwill Ambassador de la ONU i va formar part de la campanya He for She, que bàsicament buscava el compromís dels homes també en erradicar les desigualtats de gènere.
També vull dir, aquí fent un incís, com l'incís que s'ha fet abans del Stolen Land, que em sembla totalment correcte, i que per això sí. estem aquí, però que bueno, la ONU és la ONU, vull dir... També aquí entraríem en un tema molt complicat de
sí,
geopolítica
però
i política.
Des del meu punt de vista és molt important precisament que aquestes celebrities i més de la magnitud d'ella participin en aquestes,
sí, sí.
En aquestes assemblees.
Sí. Sí, no em sembla malament. Simplement com que a nivell personal almenys jo podria criticar la ONU
sí, segur que sí.
Una bona estona.
Però també he de dir que hi ha coses petites de la ONU a nivell
sí, sí.
que funcionen i que hi ha molta gent que sense l'ajuda de la ONU també aniria
sí.
molt malament. Per
sí,
tant...
i no parlo del 100% de la ONU, per això.
Sí. Sí, sí. A part d'això, ha participat en moltes altres campanyes de caire feminista. També, quan parla en les entrevistes, sempre deixa molt clar la seva posició i també s'ha posicionat clarament en contra de les idees de J.K. Rowling, cosa que em sembla molt poètica, sent ella un dels personatges claus de la saga de la J.K. Rowling.
Sí, per perquè tant, d'altres s'ha costat una mica més, eh?
Sí, exacte. Sí, sí.
Estava pensant que podíem començar a dir-li Voldemort a la J.K.
Doncs
sí.
J.K. Voldemort.
J.K. Voldemort, em sembla bé. També ha estat
pobre
molt vinculada...
Voldemort.
Sí.
Pobre Voldemort.
Ha estat molt vinculada amb temes com l'educació de les nenes, recolzant la Fundació Malala i altres del mateix estil, i també amb coses com la moda sostenible en medi ambient. I també he descobert, que això no ho sabia jo, però que tenia un club de lectura feminista que es deia Our Shared... Maria, di-lo tu.
Our Shared Shelf.
Gràcies. És que... Ostres. Sí, i avui no tinc el dia.
I també recordo que anava deixant llibres pel carrer.
Sí, això va ser una temporada molt xula, sí. que els deixava por ahí, en plan, deixo aquí aquest llibre, no sí. sé què, ho pujava a les xarxes, llavors sí. la gent l'anava a buscar. El club de lectura aquest ja no està en actiu, però l'Instagram es pot seguir visitant i allà hi ha publicacions dels llibres que llegien i tot això, vull dir, bastant interessant.
Que xulo, ens agrada.
Una tia bastant xula.
Pues sí. Molt bé. Jo vinc a parlar d'Aurora, que és una cantautora noruega, que ja vam parlar al tercer episodi sí. de Les veus d'Espàcia, que mm-hmm. era del 8M del 2025. Perquè és una cantant que m'agrada molt, però no només m'agrada per la seva música. En aquell moment ja vaig mencionar que crec que s'han de veure els seus concerts, la seva evolució també, perquè és una persona molt expressiva, però la mencionem perquè en un moment que moltes celebrities opten pel silenci, Aurora fa exactament el contrari. Parla i ho fa sabent el que diu. A les entrevistes ha afirmat que la seva carrera no és només música, és de política. I que per això llegeix constantment i assegura que les seves opinions Han de ser matisades i fonamentades, perquè les paraules de les persones famoses importen més del que hauria de ser necessari. Uh-huh. A Glastonbury, el 2024, va aturar el seu concert per dedicar una cançó als infants de Palestina i va criticar obertament els líders mundials per no actuar prou. Però és, per exemple, molt amiga de la Greta Thunberg. Perquè s'han trobat en aquest tipus de reivindicacions. Mm-hmm. Però el que la fa especialment interessant no és només el posicionament, sinó la reflexió que l'acompanya. Ella mateixa ha assenyalat que la gent s'està cansant de les celebrities i dels polítics. O sigui, juntar mm-hmm. aquests dos conceptes em sembla molt interessant. I de veure persones riques celebrant-se mentre el món es crema. Dit d'una altra manera, qüestiona el sistema del qual ella forma part, però ho fa en veu alta i no usa la seva plataforma per situar-se per sobre, sinó per recordar-nos que la responsabilitat és col·lectiva. Recomano molt escoltar les seves entrevistes, no només de temes mm-hmm. polítics, o sigui, és molt dispersa.
Sí.
És molt interessant. Per exemple, l'altre dia vaig veure una sobre anime, perquè li encanta l'anime, uh-huh. i vaig veure una que començava a dir els seus animes favorits, després deia que a ella no li agrada els entrepans, perquè què és això de ficar-se a menjar enmig de pa i pa, llavors que s'ho menjava per separat. Però jo dic que és interessant veure-la, i és molt interessant veure les reflexions que hi ha darrere de les lletres, que ella, uh-huh. de les seves lletres, perquè van molt més enllà. El seu últim disc es diu What Happened to the Heart, o alguna cosa així, perquè és que li està passant al món, que s'està anant a la deriva.
Una poca sí. La deriva s'està yendo, però sí, molt bé l'Aurora, la veritat és que és un personatge molt interessant i si més no, molt, molt conseqüent. Jo vinc també a mencionar breument a la... com li diu ma mare, a mi el fa favorita, la Kate Blanchett.
És que és divina.
Tothom, diria, eh? Sí, bueno, a mi m'agrada molt l'Arwen també, però bueno, això és una discussió per un altre capítol.
Sí.
Kate Blanchett, amb el seu vestit de colors de Palestina a Cannes el 2024, que aquí s'ha de tenir en compte també la pressió que poden tenir les celebrities per dir, no dir o no fer segons quina cosa, però sempre... intenten, crec, els que són conscients uh-huh. però no volen tirar la seva carrera per la borda, que això també seria un altre tema a parlar, no? De fins a quin punt...
Fins a quin... Quines conseqüències ha tingut Mark Ruffalo?
No ho sé.
S'ha posicionat en contra de Trump obertament? No ho sé, potser n'ha tingut, però potser no tantes com es pensen.
Però hi ha casos de celebrities, actors i actrius que han dit coses i després ja no han actuat més.
Sí que és veritat, sí.
O cap al fet
però des de certa posició, vull dir, no, ja no sé.
Però és que, clar,
sé.
El Mark Ruffalo és un Avenger,
clar, per això
actor
dic.
Des de fa molt de temps, i és un home blanc.
Exacte.
Clar. Però, per exemple, se m'acudeix la Lupita Nyong'o, que també és de l'univers de Marvel, i la Lupita Nyong'o ha fet molt menys que molts actors blancs que tenen molt menys.
Que partim d'una posició de privilegi,
i
des
perquè
del Mark
ella
Ruffalo.
També, clar, ella també parla, però bueno, això és una altra cosa. La qüestió és que la Kate Blanchett en aquesta edició de Cannes portava això, un vestit amb els colors de la bandera palestina.
I... Sí, el que és impressionant del vestit
sí.
és que realment era blanc amb la part de dins verda i no sé què, i de la manera que l'obria, amb l'alfombra roja del terra, acabava de fer el joc de colors.
Que en realitat ningú li pot dir, posa la bandera, no?
Exacte. Dir, el vestit era blanc, verd, exacte.
Però combina, lo siento.
No, molt,
però
o
això
aquí...
demostra fins a quin punt poden tenir penalitzacions i com s'ho fan per poder amagar-ho.
Claro. Doncs això, una cosa tan senzilla com un vestit va deixar clara la seva posició i va donar un moment de visibilitat a una problemàtica en un espai on no se li volia donar.
Com és el cas també, per exemple, estic pensant del Pedro Pascal amb la samarreta recolzant a la seva germana.
Exacte.
De les dones trans.
Exacte.
Que potser penses que no és massa portar una samarreta, però ja està donant visibilitat a les dones trans.
100%.
Sí, i un dels meus crushes, el Benito Bad Bunny, també ha fet bastantes accions tipus això, samarreta on posa no murió, l'assassinaron, com diferents coses d'aquest estil. També és bastant woke. I d'un crash passo a un altre crash, que és el meu crash de la vida, que Gina, sisplau, si fem un reel d'aquest tall, posa una foto d'aquest senyor, perquè mama mia,
me n'has parlat tant d'aquest tio. Sí,
és
sí,
que
sí.
És tan guapo, moro. Bueno, i no parlaré d'ell per guapo, però també. Hasan Piker, streamer i comentarista polític de família turca però nascut a Estats Units o Disparos Unidos, com vulgueu, és una de les veus a l'esquerra més presents en el país dels school shootings. Últimament ha influenciat més en la vida política donant suport a Zoran Mamdani a Nova York, així com altres membres del Partit Demòcrata que es volen allunyar del bipartidisme i del suport a Israel, i està causant un revolt molt fort en el Partit Demòcrata, perquè hi ha demòcrates que és en plan «ai, és que és massa radical», o «ai, és que ha dit que els americans ens mereixíem a l'11S», i coses així que no troben políticament correcte o que són massa conservadors, tot i ser demòcrates, que recordem que els demòcrates és centre, centre una mica esquerra, si vols, però no és un partit d'esquerres,
no.
I el Hassan està apretant amb candidats, pues això, com Mamdani, que és obertament pro-Palestina, antiracista, etc.
Les trobades que fa, per la meva parella, és molt fan, molt fan.
Uh-huh.
I llavors, de fons, l'escoltava moltíssim. No l'estic veient, bueno, cap dels dos l'estic veient, està sí. Allà de fons.
És un ente, a casa
sí,
vostra.
Sí, és un ente. Les entrevistes o les trobades que fa amb gent de dretes, em sembla brutal. O sigui, poder raonar de la manera que raona amb gent de dretes, arribant a un moment de contradicció, però podent-se ell defensar la seva posició, quan l'altre, des del meu punt de vista, no té raó, però clar, des del meu punt de vista, em sembla molt interessant poder trobar, perquè normalment són gent d'esquerres parlant de coses d'esquerres, gent de dretes parlant de coses de dretes, i ja ho fa, però té molts dels seguidors que parla quan va fer streaming, són gent que va en contra d'ell sí. obertament, tant d'esquerres, tant democràtics com republicans. Llavors, em sembla molt interessant com ell justifica les seves accions d'una forma molt raonada.
Sí, és un tio molt interessant, la sí. veritat. També és veritat que té molt de contingut i com que fa streaming, doncs també és com
són
difícil...
Són hores i hores.
Clar, és difícil com jo recomanar un vídeo de dir, doncs mira, això tal, no? Hauries de mirar diverses coses d'ell, però bueno, també ha
jo
fet...
Jo recordo un concret, perdona,
sí, digues.
Amb una família de dretes pro-Trump.
Sí, fa poc, això, deu fer un mes o dos,
sí,
potser.
Sí, sí, exacte. Em sembla brutal. O sigui, un home gran, sí. gran. Que a més la dona li diu és que és divertit, eh? Però ell va dient bromes a la vegada i és sí. molt interessant. I a mi, aquest em va semblar brutal. És perquè d'altres va parlant i potser és complicat el que tu dius, trobar sí. el moment. Però aquest en concret ho vaig trobar molt interessant.
Però bàsicament és un tio que té un discurs molt clar, sí. que parla molt bé i que...
I que no es calla. Que, no. que jo crec que la gent el va buscar precisament perquè diu el que pensa i no... ho amaga una mica, com potser d'altres ho poden amagar, com Philip DeFranco, que potser sí. ha rebaixat el seu discurs
des
del meu punt de vista.
És una miqueta més conservador.
Exacte,
sí, sí.
per això.
Sí, però bueno, va estar a la Xina fa poc convidat pel Partit Comunista, i a Cuba també hi ha estat. Vull dir, és un tio
Uau.
Molt conseqüent, si més no.
Sí.
Li seguiré
sí,
més
sí.
la pista, que ja, bueno, mira que me l'has dit vegades.
És que entre
però...
això i lo guapo que és, insisto.
Sí, jo el corroboro també.
Passem al bloc creadores de contingut, i jo vull mencionar ràpidament que no em cansaré mai de dir-ho, la Nerea Pérez de Les Heres, no us explicaré més el que fa perquè ja hem parlat mil vegades d'ella, sí. però sobretot destacar el podcast Saldremos Mejores amb la Inés Hernán.
I el que no he parlat, perquè just la Nerea Pérez de Las Heres va guanyar el Premi Ídolo de Consciència Social l'any passat,
sí.
però la Inés Hernán el 2024 hi va fer també un discurs increïble a nivell de violència digital i antiracista, anticapacitista.
Estupendes les dues.
Vull dir que com potser encara no ho fèiem al podcast, no, esto, no ho vam mencionar, però ho he estat buscant i també molt potent.
Sí, retroactivament, superbient
sí,
també.
Sí, exacte. I ara està fent una sèrie al seu canal de YouTube sobre
de
pisos
sí.
infracondicions, que són caríssims, o sigui, em sembla
sí, sí,
també molt
interessant
perquè ho està fent amb els seus propis mitjans.
Sí,
claro, jefa.
I una creadora de contingut que vull seguir jo, que és la Gemma Styles. Bàsicament la volia comentar perquè és una persona que segueixo de fa molts anys pel simple fet de que és la germana gran del Harry Styles.
No va dir, és Styles casualitat? Però no,
no. No, o sigui, jo la seguia en plan, igual que segueixo a la mare del Harry Styles, saps? En plan, ok. Però ha resultat ser una creadora de contingut i activista estupenda. Té un títol en genètica i ciències i posteriorment també s'ha format com a periodista, és escriptora i també té un podcast. El seu activisme es centra molt en temes de salut mental, és un tema que li toca personalment, i de fet el 2024 va publicar el llibre Why Am I Like This? My brain isn't broken and neither is yours. O sigui, perquè sóc així, el meu cervell no està trencat i tampoc el teu. I parla de temes de salut mental en l'era digital, parlant del seu propi diagnòstic i sobre com la salut mental en les dones es minimitza o s'ignora. També últimament parla molt d'ecologia i medi ambient i està col·laborant amb una organització que es dedica a recollir penyals fet servir, perquè es veu que és una de les
sí.
residus
sí.
més tonelades i tonelades i tonelades de penyals, bueno, que es dediquen a recollir-nos i els transformen en asfalt, en carreteres.
Ah.
I és bastant interessant, i llavors com que està col·laborant amb això, doncs va penjant reels sobre ella a la fàbrica, allà, en plan, com es transformen els penyals en asfalt, no sé què, i és bastant interessant.
Que interessant, sí.
I sempre, evidentment, parla de temes de feminisme i drets laborals de les dones, és una cosa com bastant constant quan l'escoltes i la segueixes sovint.
Que xulo.
I és curiós, no?, que a vegades potser pots començar a seguir algú per una cosa que no té res a veure amb l'activisme, sinó perquè t'interessa a nivell com de... És que ja ni celebrity, vull dir, germana de celebrity. Yeah. El meu interès per aquesta persona al principi era simplement això, que a mi m'agrada el Harry Styles, però volia veure si la seva germana penjava una selfie amb el seu germà. Jo què sé.
Però probablement s'ha aprofitat d'aquesta situació en positiu.
Clar, grata sorpresa.
Exacte. I llavors és genial. I com que també segueixo la mare de Harry Styles, és meravellosa, perquè un dia penja una foto del Harry en plan My Boy, no sé què, New Record, la cançó més escoltada, i el dia següent, oh, mi hija, con su libro, qué estupendo son mis hijos. I jo pensant, pues la veritat és que sí, senyora.
És mama orgullosa, no?
Sí, sí, és meravellosa la mare del Harry. Sí, sí.
Jo mencionaré ràpidament tres creadores de contingut espanyoles. Les tres m'agraden molt, les segueixo a les tres des de fa molt de temps. La primera és Clàudia Prades, és psicoterapeuta i fa divulgació sobre salut mental i neurodivergències. És molt interessant la seva postura perquè ha fet visible que ella té trastorn límit de la personalitat i molts traumes, i que des d'aquí també es pot ser terapeuta i ajudar. També, a més, ho fa d'una perspectiva LGTBIQ+, que a més ho ha parlat diverses vegades, com es troba amb gent que té altres tipus de necessitats amb ella en aquesta perspectiva que ella sí que pot oferir. Llavors...
És la que va mega tatuada?
Sí.
Ja sé qui és.
Sí, però mega. L'altre dia va ensenyar el de l'esquena i és una locura. Després l'altra és Afropoderosa, que el seu contingut és sobre racisme en general, però especialment a Espanya, també molt centrat en les dones negres. És l'autora del llibre Espanya no és solo blanca i fa un contingut molt directe i molt precís amb una crítica molt poderosa, com diu el seu nom. L'altre dia va fer, perquè veieu com més, l'altre dia va fer un vídeo que em va impactar molt, perquè era, ella ensenyava com feia la cerca a Google de niños africanos desnudos. Ja per començar, quan posaves niños africanos des, sortien desnutridos, la cerca que et dona automàtica. I llavors sortien col·leccions de fotos de bancs d'imatges, o sigui, només va sortir com a primeres opcions al Google. Quan va fer aquesta mateixa cerca posant niños europeos desnudos, va sortir el missatge automàtic de Google que posava reportar contenido ilegal.
Wow.
Ho va mostrar i va dir, saquen sus propias conclusiones. Va semblar...
Espectacular. Doncs,
aquest
sí,
tipus
sí.
de coses les que fa amb molta queixa darrere. I després, Miriam Al-Adib Mendiri és doctora en ginecologia, fa investigació clínica i acció social, doctora des de fa 2 mesos. Fa contingut del que parla molt, a molt poca xarxa, sobretot de salut sexual femenina. El doctorat l'ha fet en biaixos de medicina segons el gènere, les conclusions que ja està parlant.
No n'hi ha, de biaixos.
Bueno, això li deien. Quan va començar a fer la recerca, precisament és una de les coses que ella diu, que no n'hi ha. I de cop i volta va mostrar dades, dades i dades, un supeazo de libro del doctorat.
Perdona que faci un incís. L'altre dia justament escoltava... leia en un article, en realitat vaig veure en un vídeo, que parlava sobre la taurina i els beneficis que té la taurina en les dones quan menstruem.
És que no
sabem. Hòstia, a mi, com que m'agrada el Red Bull... Pues
no, baixo ara mateix a comprar-me un Red Bull,
però, perquè... Que potser hem de menjar cor.
Però que parlava que de tots els papers que hi ha, o tots els papers, estudis que hi ha, només un 4% tractaven sobre dones respecte a la taurina.
Clar,
la resta eren sobre
homes. És que comença... O sigui, tema de salut, i ho hem parlat diverses vegades, però el tema de salut és escandalós.
La veritat és que sí.
El que m'agrada també del seu compte és que explica casos reals. Llavors et diu, l'altre dia va venir una dona i em va preguntar això. I especialment tracta molt temes de menopàusia i endometriosi, que encara es parlen menys a tema de salut sexual femenina.
Fortíssim. Doncs amb aquest tema recurrent de la violència obstètrica i dels biaixos de gènere, passem al segon bloc.
Marxaré. Comencem aquest segon bloc, que l'hem anomenat mals exemples, perquè quan parlem de celebrities que no es posicionen o que ho fan malament, tendim a pensar en els grans noms internacionals. Però el silenci estratègic no és exclusiu de Hollywood. És un model de negoci que s'ha estès a tota la indústria de la influència, des de les estrelles del cinema fins a les creadores de contingut de casa nostra. Les celebrities han après fa temps que posicionar-se té un cost. El silenci o un gest mínim, com ho dèiem abans, d'un vestit i a més calculat, és una postura que maximitza el rendiment econòmic i minimitza el risc reputacional.
100%. Mm-hmm.
Per altra banda, a Espanya hi ha més de 15.000 creadors i creadors de contingut amb més de 100.000 followers. La majoria, que són de lifestyle, moda, viatges, humor, construeixen plataformes enormes sobre la base d'un pacte implícit amb el seu públic i les seves marques. No dir res que pugui incomodar a ningú. El contingut és neutre i és rendible. El problema és que no, el problema no és que no parlin de política en abstracte, el problema és la contradicció interna. Molts d'aquests creadors i creadors utilitzen estètica feminista, llenguatge inclusiu, missatges d'empoderament i simultàniament callen davant de tot allò que requereixi arriscar alguna cosa concreta. Parlen d'amor propi, però no de drets. Parlen de comunitat, però no de qui es queda fora d'ella.
Sí, abans de donar els nostres exemples, voldríem dir la llista de persones amb seguidors que no marques, o sigui, excloem marques, a Instagram per valorar la seva aportació activista. Són tant celebrities, són celebrities en el sentit antic, és a dir, clàssic, vale?
En el cas de les del món, sí, però en el cas espanyol hi ha alguna... també hi ha creadores de contingut, sí, o vale, d'altres tipus.
Sí, bueno, del món, començo... Començaré per baix, perquè em ve més de gust.
Vinga, va.
En el número 12 tenim a Taylor Swift amb 282 milions de followers, que poc em sembla, la veritat.
Sí, jo pensava que estaria més amunt.
Que, per cert, la celebrity que deia que dona i no diu res és la Taylor Swift. Okay. Dona com pagos petits a diferents
estàs
fans.
Estàs defensant la Taylor Swift?
No estic defensant la Taylor Swift, però estic dient una informació que m'han donat, que crec que és aquí convenient.
Vale.
Però bueno, sabeu...
Em puc imaginar qui t'ha donat aquesta informació.
Sí. Bueno, poden ser dues persones, però sí, crec que imagines bé. En número 11 tenim a la Kendall Jenner, amb 285 milions de
una
followers.
De tota la família, una, la que té
sí,
menys.
Sí, però ja no sé qui és, que no, és influencer.
És la que millor em cau.
Ok.
Bueno...
Ja,
hi ha algun fan de les Kardashian a fora pitant. En el número 10 tenim Justin Bieber amb 290 milions, que és un cantant que tots coneixeu. Uh-huh. En el número 9, Khloe Kardashian, una altra del séquito, 300 milions. De seguidors, en número 8 tenim a Beyoncé amb 311 uh-huh. milions. Al número 7 tenim a Kim Kardashian amb 356 uh-huh. milions. Influencer i empresària, també.
Mm-hmm. Businesswoman.
Factura, suposo que també ara les Islas Caiman. Número 6, Ariana Grande, amb 380 milions. El número 5, Dwayne The Rock Johnson, amb 393 milions.
Sembla moltíssim.
Sí, no sé què li veuen, la veritat.
Ja, ja, exacte.
Mm-hmm. Número 4, Kylie Jenner, of course, amb 393 milions.
Creu que ha pujat per... perquè està amb el...
Amb el Timoté?
No? Sí.
Ah, xamba la mala i bing-bong.
Sí.
Pot ser.
És no aquesta sé. La que està amb el Timoté? Crec que sí.
És igual, una d'elles.
Que no sé quina.
Podria ser.
Potser és la Kendall, no ho sé.
No, 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 no.
El nostre
no.
moment més feminista està sent aquest. Perquè contra dones, en plan, no sé.
No sé quin són.
Vale, a número 3 tenim...
Sí, sí, és aquesta la que està amb el Timoté.
Vale. Vale, molt bé. Molt bé, Mireia. Ve la pop culture.
És pels Oscars, que...
Ah, sí.
Que està ja...
Sí. Bueno, el Timothy...
Sí, exacte.
Sí, sí.
Per això, perquè sí, sí. M'ha cridat l'atenció l'evolució d'aquest personatge
sí, amb el bigot i
la seva relació. Sí.
El número 3 tenim a Selena Gomez.
Això m'ha sorprès. A mi també.
Sí, a més, també un personatge curiós.
Sí,
però
sí.
Bueno. I el número 2 i 1, que em fa una mica de... Bluh, però bueno, és el que és. Tenim a Lionel Messi amb 505 milions i a Cristiano Ronaldo amb 672 milions.
No perden seguidors deixant de jugar? Vull dir...
No, al revés.
Ja.
Tu pagau tu futbol, és Cristiano Ronaldo.
Déu meu.
Sí, i a Espanya anirem una miqueta més ràpid, perquè d'aquí, really, que la meitat no sé qui són, vale?
Jo sí!
Vale, molt bé, Gina, yeah. Menys mal que tenim el token de no millennial, que sap qui són les coses. Vale, el número 12 tenim a Maria Pombo, aquesta sí que sé qui és, la que
aquesta
no
és la
llegeix.
De la lectura.
Exacte.
3,5 milions. Número 11, a la Dulceida, també sé qui és jo, 3,5
jo crec que sé que és lesbiana.
Molt
exacte.
Bé. Exacte.
Però
que
no
falta.
Sé qui és, tampoc.
És igual.
I que ha fet, és la dels Premis Ídolo, que ha creat els Premis Ídolo.
Crec que sí, vale, que és ella.
Això
sí.
No ho sé.
El número 10 tenim a la Lola Lolita, amb 4,3 milions. També la conec per alguna...
El meme de pillen a Lola Lolita... sí. Fumándose un piti en un bar.
Puede ser, bueno, no sé, pero algún meme la conec. No sé qué. La Carolina Monclús, mujer de buena pasta.
Jo...
Aquesta noia és una tiktoker que a mi em cau bastant... No la miro gaire, però quan em surt penso... Ah! Va penjar un dia un tiktok que els carrers que es veien... O sigui, era un tiktok gravat al carrer... Era Castellà del Vallès! O sigui, jo crec que viu...
Que la noia d'aquell que viu allà a prop de la dona acollidora, pot ser, perquè els vídeos són aquella zona.
Pot ser, o a un aire sol.
Sí, milions a Instagram, com 18 a TikTok.
Cabell de colors, així com una cosa una mica...
Sí,
curiosa.
He de dir que Mujer de Buena Pasta no m'inspira.
Bueno, aviam, també és de castellà. Anyway, no beef en castellà. Número 8 tenim a l'Ibai Llanos, que també donaria per parlar una estona, amb 16 milions, però això és un altre dia també. En número 7 el Rubius, que també...
Otro, exacte.
Jo el mirava molt, d'adolescent.
Ui, m'està... Cada cop va pitjor això, us aviso ja. Al 6 tenim a Rafael Nadal, la persona amb el braç més terrible de l'univers. Número 5 tenim a Gerard Piqué, no fa falta que digui més, 22 milions, igual que Rafael Nadal. Al número 4 tenim a Esther Espósito, que és una actriu.
Les va fer famosa a Élite.
Vale, ok, 26 milions. Sí.
Suposo que fa molt contingut.
Espera, no va ser també la que el Dani Martín del Canto del Loco va dir...
Sí.
La va ficar en una cançó i és en plan...
Correcte.
Senyor, tens 25 anys més que ella.
Correcte.
Que ascomedas. Vale, okay. Perfecte. Bien por ti, Esther. Al número 3 tenim a la de casa, a la Rosaleta, de Rosalía amb 28 milions. Al número 2 tenim a Sergio Ramos.
Sí, però què ha passat? O sigui...
Amb 64 milions...
Què passa?
Que recomano des d'aquí a la Celimonde, que és una persona que no ensenya mai la cara, que només fa servir el filtro aquell de boca gran i ulls grans, que és molt divertit, que comenta la roba de la penya, i diu que un dels seus hobbies preferits és mirar a l'Instagram del Sergio Ramos, perquè és truly el cringe en persona,
vale.
Sergio Ramos, i els seus looks, diguéssim. I en número 1 tenim a la Georgina Rodríguez, que si no m'equivoco...
És la dona...
De parella...
Del Cristiano Ronaldo.
De Cristiano Ronaldo, que van anar també l'altre dia al Valle de los Caídos i es van unes fotitos i va dir, és que no ve qual és el problema. Ah, bueno, pues això és el problema, que no le ves el problema.
Exacte. I jo he pensat això, que faré com afropoderosa de saquen sus pròpies conclusions amb aquesta llista dels seguidors. Perquè els que hem parlat abans tenen, no, cap supera a bueno, la Míriam, la ginecòloga, 218.000 seguidors.
Sí.
La Afropoderosa, 200.000 seguidors, i la Clàudia Prada, 78.000 seguidors. O sigui que entenc que quin és el contingut que es mou a les xarxes.
Sí, correcte. Vale.
Mira, demà els exemples com que m'ha costat més pensar, en plan, crec que m'ha fet més mandra.
Per això hem posat la llista de cap a on van les xarxes.
Sí.
Jo no valoraré que és un mal exemple la Maria Pombo, però valoreu quin és el contingut que hi ha a xarxes. Perquè el meu Instagram no me les ensenya a mi aquestes persones.
Exacte.
Que és que vivim en una cambra d'eco, quan
sí, totalment. Però bueno, quan estàvem parlant de celebrities i tal, doncs a mi ràpidament em va venir el cap a la Rosalía, perquè últimament ha fet alguns comentaris una mica desafortunats, que potser no se'ls ha pensat gaire, o ja està.
Jo, i crec que una cosa que s'ha comentat poc, i l'he posat aquí perquè quan va aparèixer el concert pro-Palestina, però no sortint al cartell, de cop i volta va aparèixer, tothom va dir, oh, que bé, ha aparegut, ha donat suport. Ojo, després de la que veníem, que no havia donat suport visible. El que va fer des del meu punt de vista és no aparèixer al cartell, o sigui, ara mateix no hi ha un cartell on posa que Rosalía està en un concert pro-Palestina, i va treure el focus a persones que portaven mesos dient que participaven en aquest concert.
Sí, estic d'acord, però també trencaré una llança en favor de la Rosalía, que també és com el primer cop que m'hi veureu fent-ho, crec. Però és veritat que té tanta fama la Rosalía que si s'hagués dit que hi anava, s'hagués omplert de fans de Rosalía. I llavors tothom, quan cantés l'altra penya, hagués estat en plan, i estos quins són? Bu, bu, bu. No sé si va ser una estratègia més bé de l'organització que no pas d'ella, però també és veritat que ella va tenir una polèmica fa un any i mig, em sembla, amb un dissenyador català que és molt bo, i ella volia col·laborar amb ell, i ell va dir, si no et posiciones en favor o en contra del genocidi a Gaza, amb mi no treballaràs. I la tia se picó. I crec que al final no van treballar. I bueno, després allò de la superioritat moral, que ja n'hem parlat més d'un cop, telita. Però bueno, sí, la Rosalía mal. La Rosalía està jugant tot el rato entre dos aigües.
I el que a mi em sorprèn és que rep molta més defensa per part de dones que jo visiblement activistes a les xarxes que potser jo me les esperaria amb una mica més de crítica, que sí que tenen cap a altres dones, i ja parlo de dones, no parlo d'homes, perquè òbviament normalment la crítica a aquestes persones va cap a dones, tenen molta més crítica i ella té molt més passe, des del meu punt de vista, que altres dones que la poden cagar també.
Sí,
sens dubte.
I també quan parlàvem de coses com, per exemple, fer donacions i coses d'aquestes, pues, comentar la maleïda J.K. Rowling, J.K. Voldemort, com hem dit abans, sí, que no és només un problema de que manifesti clarament les seves idees transfobes, sinó que realment fa servir els seus diners per, com es diu?
Subvencionar,
gràcies, pues, organitzacions que, per exemple, promouen les teràpies de conversió a les persones LGTBI i trans, o organitzacions que lluiten per aplicar lleis transfobes.
Per mi això va un pas més, per el que dèiem de, ojo, amb els royalties de tot el tema de Harry Potter, perquè és que indirectament esteu financiant
això. Exacte.
Compré-lo de segona mà, la peli, si estarà de tropel, no?
Jo ja, però ara hi ha tot un debat amb la sèrie.
Ja, també. Pues la pirateas, tu.
Que és el que faré jo.
Ho sento H punto, perquè fas coses que me gusten, però lo mismo, no deixa de ser una història.
No, i això és també com una part important de mirar fins a quin punt les celebrities, no? Que dius, no, que no només està dient tonteries al Twitter, sinó que és això, que està activament subvencionant coses d'aquestes. I llavors d'aquí... És que inclús, jo l'altre dia és que estava estirada al meu llit i en una estanteria tinc un Dobby de Lego que em van regalar i me l'estava mirant i estava pensant, és que ja no em ve de gust veure aquest Dobby, perquè estic aquí estirada i miro el Dobby i m'agafa un d'esto perquè penso en les bajanades que està fent aquesta dona.
Dobby is not a transphobe.
No, ja sé que el Dobby no seria transphobe, ni l'Hermione, ni, saps?
Ja,
però...
Ja, però sí.
T'entenc.
Saps?
Sí.
Llavors, pues, segurament veuré la sèrie com a fanàtica que he sigut durant tants anys, però la veuré pirata.
La veuré enfadada.
I la veuré enfadada, exacte. I estaré preparadíssima.
Com jo estava veient Gladiator, perquè és que ja només els crèdits ja va ser un... Per què? O sigui, ja m'enfadaré, ja. Ja estava enfadada des del minut zero.
O sigui, imagino tu i la teva parella en plan...
Tornant-se al loco.
Bueno, i ho vam haver de veure en dos parts, eh? Vam haver de parar.
No puedo.
Podia. No podia, perquè és que a més això, torna a dir, és una pel·lícula dolenta, independentment les inaccurances d'esto. No. Perquè hi ha molta gent que diu a l'Odissea, és que no són fets reals, cosa que jo també dubto. És mitologia, llavors pues, la pots fer una mica la teva. Això no és mitologia, ja està molt contrastat el que va passar amb aquests dos emperadors. Per tant, bueno, en fi, vuelvo.
Quan surti la sèrie de Harry Potter, ja us fotré jo xapes d'aquestes també.
Sí, i tant, l'esperem.
Jo sí que he pensat en una molt ràpidament.
Ja, jo també la vaig pensar, però em va fer tant de pal parlar sobre això.
Jo crec que s'ha de parlar, perquè és un cas que il·lustra perfectament aquesta contradicció entre la imatge d'una celebrity que construeix durant anys i anys
és que...
i com aquestes accions l'acaben definint. Durant dècades estem parlant de Nicki Minaj.
És que una d'esto que se me cae, amb el que m'agradava a mi aquesta dona, sempre m'ha fet tanta gràcia.
Durant dècades va ser una figura amb una base de fans molt fidel dins de la comunitat LGTBIQA+, i present a la cultura queer i percebuda com una aliada. Tot això va canviar el desembre de 2025.
És que s'havia anat completament la olla!
Bueno, i ara se m'ha acudit una altra, que ara la diré. En una conferència conservadora a Phoenix, Minaj va oficialitzar la seva aliança amb el moviment MAGA de Donald Trump. Va llançar comentaris contra el dret de les persones trans. És que admet, com molt enfocat,
sí.
Que si neixes com a home, sigues un home. I va criticar les polítiques de gènere que hi havia. Les seves declaracions li van costar una pèrdua de més de 10 milions de seguidors. No sé quants tenia abans, perquè mireu el que estàvem pensant.
Però em va donar una certa alegria i tranquil·litat veure que tanta gent va dir, què estàs dient?
Perquè hi havia 10 milions de maricons que el seguien.
Clar,
i van dir,
clar,
xau,
clar.
I també molta gent famosa, moltes dones famoses que la van començar de seguir. El cas, des del meu punt de vista, és especialment interessant perquè és la velocitat que es va produir en aquest gir. Com que no tu vas veure venir. Què està passant?
No, però sí que estava perdent rellevància.
Sí.
Jo crec que va una mica per aquí. Sí. Perdre la rellevància i el fet de veure que hi havia diners allà.
Sí, estic d'acord. Sí. I he pensat en la Gwen Stefani.
Uix.
Oh, Déu meu.
Ai, sí, és veritat.
Oh, Déu meu. Això sí que fa mal, també, de Millennium.
Sí, és fort l'agüent. Jo estic pensant també que aquest capítol es mereix una segona part, que podríem fer, en el sentit de que crec que escoltant-lo nosaltres mateixes ens sí, vindran molts més exemples.
Però sí, jo ara estava pensant en la Jojo Siwa.
Ui. Que, també.
Una altra persona que no saps ben bé què passa amb ella.
No saps per on sortirà.
Però el cas de la Gwen Stefani és que, a més, o sigui, del nivell així punky, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
dels
sí,
2000,
sí.
A, que és propietària d'aplicacions a nivell cristià del pal d'aquestes de Tradwives.
Sí, sí. Però el puto Mark Wahlberg, per exemple, també està en una d'aquestes merdes.
Qui és aquest?
És un actor de merda, és igual, i no se'l critica ni la meitat.
El de los simios.
Com ho has dit,
Mark Wahlberg?
Aquest
cara...
Ah, sí, vale, és aquí.
Uf, que també... És que és el meu Pérez Reverte dels actors, no puc. No m'agrada gens. També l'altre dia vaig sentir algú que deia que l'Alaska és la nostra Nicki Minaj.
Sí. És que les declaracions, mira, no...
Tot i que crec que és una mica, té una mica més de sentit el tema de l'Alaska. I si això ja podem... Perquè és que ara estaríem també, crec, moltes hores, però...
Té sentit, no dic que no, però...
Que ha sigut més progressiu, si més no sí. D'un dia a l'altre.
Sí, perquè fa uns anys la va patrocinar un banc.
Claro.
Sí, o sigui, jo crec que és això, que té més sentit, però perquè a poc a poc ja hem anat veient aquest canvi. Sí. No ha sigut tan de repens com la Nicki Minaj.
Sí. Potser s'ha sabut administrar millor els diners també, la Nicki Minaj.
Però sí.
I, bueno, el tema creadors de contingut problemàtics en aquest sentit, a mi se'm va acudir, així mencionar breument, que ja ho vam parlar, crec, en un capítol del Ceci Army Awards.
Sí.
Ah, sí.
Llavors, tothom que hi havia allà parlant i dient
creadors de vaginades, contingut, és impressionant.
Clar, és per morir-se.
Podríem dir a nivell de podcast, tots els podcasts aquests que hi ha de les mujeres de valor.
I el Vito Quiles, en principi, és un creador de contingut,
sí, veritat,
també.
És veritat, perquè no és periodista.
Què va ser periodista? En fi.
Però té acreditacions de periodista, al Senat i coses així.
Bueno,
clar.
Bueno, és que clar.
Ai, encara no m'he llegit els fanfics del Rocío i el Vito Quiles.
Pues a la pròxima, deures per la Gina. Vale, doncs si us sembla, passem al tercer bloc.
Perfecte.
Aquesta cançó m'encanta, que tensió.
És
la Mireia, sí. És la Mireia. Quina pena que hi hagi vídeo i hagi vist que no.
Però bueno.
En fi, no tot és blanc o negre. Entre la celebrity que ho fa bé i la que ho fa malament, hi ha un territori enorme de caos on les coses es compliquen, on una persona pot ser alhora víctima i agressora, referent i contradicció, activista i marca. Aquests casos incòmodes...
M'acaba de venir una cosa
quin
al cap.
Quin susto, m'agrada. Aquests casos incòmodes són potser els més interessants per parlar-ne, perquè ens obliguen a anar més enllà del judici ràpid i a fer-nos preguntes més difícils. Quan una persona pertany a un col·lectiu marginat en un aspecte però reprodueix discriminació cap a un altre, com ho gestionem? Com distingir entre un error i un patró? I fins a quin punt el context cultural o la pressió de la indústria explica, sense justificar, certes contradiccions?
Explicaré una que és molt actual, és d'aquest cap de setmana, i quan l'he escoltat aquest matí he pensat, avui, d'això en parlo. És la polèmica que hi ha hagut amb Shakira al Brasil sobre
jo
les...
Jo ni me n'he assabentat encara, per tant...
Jo tampoc, ara.
Doncs mira, us ho explico.
Em poso por a escoltar.
Hi ha hagut un macroconcert a Copacabana,
sí.
Vale? I ella, en portuguès, a més, en brasiler, ha dit que hi ha moltes dones mares solteres que més de 20 milions al Brasil, mares solteres, que no reben ajuda. En este país de Brasil hay más de 20 millones de madres solteras sin ayuda que tienen que luchar cada día para sustentar a su familia. Como yo. ¿Vale? Yo soy una de ellas. Llavors,
Shakira.
Aquest gest va rebre en el seu moment una ovació massiva. I el problema no és que ella hagi viscut una separació difícil que ningú ho nega.
No.
Ho sabem tothom, ningú ho nega.
Sí, ho sabem tothom perquè ens ho ha explicat.
Exacte. El problema és l'equivalència que estableix. A les xarxes les crítiques van ser immediates. Vivir con millones y tener un ex esposo millonario no es lo mismo lo que se enfrenta la mayoría de mujeres en Brasil. Perquè Shakira és una de les artistes més riques del món. Els seus fills viuen a Miami, van a escoles privades, i la seva exparella, tothom sabem qui és, exfutbolista multimilionari i una de les persones més seguides a Espanya. Les mares solteres brasileres, de les quals no es parla sovint, tenen un accés limitat a la sanitat pública de qualitat, viuen en condicions de precarietat extrema i lluiten per pagar el menjar. Posant-se en el mateix sac és molt complicat perquè pot ser una apropiació emocional d'una realitat que no és seva. I aquí és on les xarxes juguen aquest paper clau. El clip de Shakira es viralitza. Potser no l'heu vist?
No, però el buscaré després.
Ja en sortirà, sí.
2 milions de persones l'aplaudeixen i el missatge es queda en el que Shakira, empoderada, que s'identifica amb les dones vulnerables. Sempre seran benvingudes, des del meu punt de vista, les persones amb privilegis que reivindiquen i utilitzen la seva plataforma per alçar la veu en persones que pateixen desigualtat i vulnerabilitat. Però la pregunta és, i ara què fa Shakira concretament per aquest 20 milions de dones?
Res.
Pot fer alguna cosa més que parlar en portuguès i valorar públicament la seva resiliència?
És que hagués sigut molt diferent si la Shakira hagués dit en plan, jo sóc mare soltera i en aquest país hi ha no sé quantes mares solteres que a sobre no reben cap tipus d'ajuda. Aquí llavors canvia molt la cosa.
Sí, si hagués dit, mira, hi dono tots els beneficis d'aquest consell.
Que potser era el que ella volia dir.
Però no li va sortir bé en el moment.
I vull llançar una llança a favor de que potser no es va expressar, no el seu idioma, potser no es va expressar de la millor manera i estem malinterpretant les seves d'esto.
La sororitat a quins punts ens fa arribar, eh? Però bueno, sí, vale, ok, podria ser, clar que sí. Però bueno, també recordar que la Shakira és, li agrada el tema aquest de no declarar hisenda i cosites així divertidíssimes. Mm. Llavors...
El que se m'ha corregut aquí, quan... Exacte, el que la Ruby Rose ha denunciat a la Katy Perry per abús...
És loco.
És molt loco.
I té lore, eh? Té lore.
Tu te'l saps?
Jo me'l sé, si vols te l'explico.
Ràpidament?
Ràpidament.
Vinga. No, perquè és que vaig veure la notícia i em vaig quedar...
Sí. Es veu que la Nicki Minaj, no, perdó, ja hem canviat. La Katy Perry sí. Ja ha tingut...
Diverses... Personatge pintoresc.
Molt pintoresc. Ja ha tingut diverses denúncies ja. Denúncies públiques, és a dir, no oficial a la policia. De que me tocó raro, me dijo cosas, no sé què. Específicament amb el Justin Bieber, quan el Justin Bieber tenia 16 anys, també va haver-hi un moment raro... És com que és una mica pick me, no sé si entens aquest sí. Caràcter, no, de... Ai, no sé què... Bueno, un poco palo de chica, però bueno, sororidad, no? Vale, cool. Però surt la Ruby Rose dient que, a més, la cosa, com molt pintoresc el que ha de passar, no? Com que li fot les parts nobles a la cara i com una cosa molt rara de la situació. El problema és que la fama que té i els diners que té la Katy Perry comparat amb la Ruby Rose... fa que sigui molt difícil que la Ruby Rose pugui provar i pugui guanyar un possible judici perquè la policia d'Austràlia està investigant el tema. Però les conseqüències per a Ruby Rose, si resulta que perd el cas, són molt heavies comparat amb les conseqüències.
Sí, eh?
Sí. Sí, sí. Però bueno, ja veurem què passa. Jo, al costat de la Ruby Rose...
Sí.
Perquè Chiquista Girl, de verdad, no com la Katy Perry, però bueno, en fi, també... Bueno, Katy Perry és un personatge raro. Ja
això enllaça perfecte amb el tema del que anem a parlar ara, que és el queerbaiting.
Queerbaiting.
Per la gent que no sàpiga el que és el queerbaiting, la definició, bàsicament, és que és una tècnica de màrqueting i de guió en cinema, sèries i literatura que suggereix subtilment una relació romàntica o sexual entre personatges del mateix sexe per atreure el públic LGTBI. Sense arribar mai a confirmar-la ni a desenvolupar-la, mantenint l'ambigüitat per no tampoc alienar a l'audiència conservadora. ¿Vale?
Sí.
¿S'entiende?
Eren muy amigues, al final.
Exacte. Llavors, el queerbaiting en si és un problema. Vull dir, tu quan t'estan fotent no sé quantes temporades d'una sèrie insinuant-te alguna cosa que al final no passa...
Era aquella de les... de la Blancaneus... Ai, com
què
dius? Sí, una sèrie que anava com de diferents personatges de contes dels germans Grimm i de més... Joder, ara ho busco, segueix parlant.
No sé de què em parles, Maria.
Sí.
Però bueno, o sigui, amb la definició aquesta que acabo de fer ja queda evident que això és un problema, no? Quan productores es comencen a aprofitar de possibles històries LGTBI però no les desenvolupen per tampoc perdre aquest públic més conservador. I dius, bueno, clar, s'estan quedant en aquesta ambigüitat que estàvem comentant que no mola. Que no és millor quan la gent es posiciona, però l'ambigüitat també és un punt mig que no ens agrada. Però jo crec que per mi també és un problema quan es comença a acusar a persones reals de fer queerbaiting.
Mm-hmm.
És a dir, aquest actor està fent queerbaiting, per lo que sigui. És molt possible que algú construeixi la seva imatge personal a través d'iconografia LGTBI. Mm. Vull dir, passa sovint i ok. Per exemple, com et dèiem, la Nicki Minaj.
Clar, que la cosa és si ho fa servir...
O la Katy Perry dient, I kissed a girl.
Exacte, però que si ho fa servir, sigues com la Lady Gaga, que, tot i que la Lady Gaga també és part del col·lectiu.
Clar, la Lady Gaga és del club.
Però a la seva estètica, o la Madonna, per exemple. La Madonna també, el mateix, vull dir que... Bàsicament és queerbaiting ben fet, en el sentit de queer attracting, més aviat, però sí.
I defensant obertament.
Exacte. Però llavors, això també és quan és un problema assenyalar persones específiques de queerbaiting pel simple fet que aquestes persones no estan obertament fora de l'armari com a persones LGTBI. I per mi això és un problema perquè ens ha portat casos com el de Kit Connor, que és l'actor que fa de Nick a Heartstopper, que ell, sent menor d'edat, van començar a acusar-lo de queerbaiting perquè no se sabia si ell era bisexual o gay o què quan ell està representant un personatge bisexual, i la gent com que defensava l'argument, i ho puc entendre, de els personatges LGTBI han de ser representats per actors LGTBI, ho puc entendre, però tampoc ho pots exigir. Vull dir, si aquesta persona està fent una feina ben feta i està cuidant aquest personatge... tampoc li pots exigir això, i de fet el mateix director de Heated Rivalry ho va, en una entrevista li van preguntar rotllo, els actors, no sé què, bueno, ell és obertament gay, el director, però li van preguntar pels actors,
pels actors,
i ell va dir, jo com a director que està creant una sèrie, en els càstings no els hi puc preguntar als xavals que venen a fer un càsting si són gays o no són gays, perquè això és discriminació. I
tu li preguntes a algú, ets hetero?
Clar, no.
No, però a part de que els de Heartstopper, és això, eren menors d'edat. O sigui, és que...
Clar, però és que va arribar les acusacions de queerbaiting i la gent dient coses, va arribar al punt de que el pobre Kit Connor, sent menor d'edat, va haver de sortir a l'Instagram i dir, sí, sóc bisexual, no ho volia dir a les xarxes públicament perquè és la meva vida privada, i què m'has os de...
Déjenme en pas.
I tinc 18 anys acabats de fer i m'esteu tirant merda per totes bandes. Quan la sèrie és estupenda, el personatge
no
és estupenda.
Exacte,
exacte.
La sèrie que deia jo de queerbaiting més bèstia que jo sé és Once Upon a Time, que és com una sèrie que va sobre... O sigui, ja t'ho dic, Gina, no la miris perquè t'estic veient amb ulleres a dir, això igual m'interessa. Però, bàsicament, la Emma Swan, que és com la prota, i la reina malvada, una tensió del copón...
Però no passa mai res.
Però mai passa res.
Com a Xena.
Xena, però Xena té un sentit històric, sí, i ja van fer molt gay coding, sí, està molt bé, sí. Amamos a Xena. Però és del 2011 aquesta sèrie, sí, sí, que sí. No. Hòstia, és
pues
tampoc...
No em sonava de res.
Bueno,
doncs
millor, perquè, en sèrio, o sigui, no.
Potser
no
la primera temporada val alguna cosa a partir d'allà.
Sí.
Llavors, res, amb això del queerbaiting, doncs, que evidentment, quan és una productora, una sèrie, una pel·li, que s'està aprofitant d'aquestes idees LGTBI, doncs, evidentment, és una problemàtica, però que no ens passem acusant de queerbaiting a persones individuals quan són coses com simplement estic representant un personatge LGTBI en una sèrie i no he dit res més sobre la meva vida personal.
I no sé si n'heu parlat.
Digues.
A tema de vestimenta, com per exemple Harry Styles, que l'he vist aquí, o sigui, de... acusar-lo de queerbaiting per vestir d'una altra manera... A mi em sembla complicat.
Sí, a mi també em sembla complicat. O sigui, a mi no pots dir que el Harry Styles està fent...
Que cadascú vesteixi com li doni la gana i que les peces de roba no tenen gènere, a mi em sembla complicat.
Però també...
Això està aquí en situacions complicades.
Clar, existiria exacte l'argument de dir, bueno, però com que està vestint roba que els gais porten i que han fet famosa i que se'ls ha discriminat per això, i aquest tio està fent diners de portar aquesta roba... Que no m'estic posant ni en un cantó ni l'altre, a mi en general m'agrada el Harry, però entenc els dos arguments.
Però jo també entenc que qualsevol persona pot vestir com li doni la gana, sigui hetero o no, i a la vegada entenc que aquestes peces de roba s'han pogut popularitzar gràcies a un sector del col·lectiu. També ho entenc, però si estem defensant que cadascú vesteixi com li doni la gana, crec que s'ha de tenir en compte. Ojo, que després de darrere, quants diners guanyes per portar aquesta estètica.
Clar.
Però quan t'estàs deixant fora per portar aquesta estètica? Potser en són més,
També.
Dels que t'estàs deixant fora per portar aquesta estètica.
Clar, al final dependrà una mica de qui ho estigui dient i amb quins interessos ho digui. Però bueno, entenc els dos discursos. A mi en general no m'importa que el Harry vesteixi com vulgui. No?
A mi m'encanta.
Em sembla que té un estil...
Tampoc em sembla excessiu gay, saps què et vull dir?
Pues aquí està la cosa. Per mi aquí està el problema.
Ha tingut moments més... amb més pluma que ara, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí.
Però bueno, També, que l'altra banda, el Harry Styles, és que jo crec que també el pobre, entre cometes, amb tot el tema del romance amb el Louis, que si sí que si no, també s'han menjat una de merda els dos aquests, amb que si estaven liats o que si no estan liats,
sí.
Que jo crec que ho arrosseguen avui dia, bueno, no, crec no,
ho arrosseguen
i el Louis públicament ha dit pareu amb la puta tonteria, però bueno, i que després també és una persona que en entrevista sempre que l'han dit, quan, en l'època One Direction, que eren adolescents, quan li deien, ai, cuando tu novia no sé què, i ell deia, o novio, o no sé què, sempre ha sigut com molt ambigu. Mai ha dit obertament si és bisexual o què, però sempre ha deixat una mena d'ambigüitat aquí que dius, vale, és que no té per què definir-se, que després totes les parelles públiques que ha tingut han
ara
sigut noies.
No?
Sí, ara anava a dir. Doncs potser sí. Quin percentatge d'aquestes nòvies públiques han sigut nòvies reals o han sigut, com es diu això, PR?
Sí, per publicitat.
Per fer publicitat? Doncs sí, pues segurament moltes. I ara mateix està sortint amb la Zoe Kravitz, i a la Zoe Kravitz ja se l'ha vist amb un pedrusco de prometida a la mà, però que aquí... La Zoe Kravitz a mi sembla guapíssima, i crec que són una parejaza perquè són els dos guapíssims.
Em donen vibes a Zendaya i a Tom Holland.
Però saps què passa? Que porten sortint com 8 mesos. I la Zoe Kravitz ha estat promesa com amb 3 nòvios anteriors al Harry. Llavors aquí estic veient una problemàtica, un patró que jo crec que això no sortirà bé.
Ja,
però bueno, si es casen endavant, i jo crec que el Harry i el pare de la Zoe Kravitz deuen ser molt amics.
El Lenny?
Sí.
Què estàs insinuant?
No, no, que
es casarà amb el Lenny Kravitz.
Que es casa amb la Zoe perquè li agrada la... com a referent musical, saps?
Sí, 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 podria ser.
Però bueno, ja veurem com surt aquest matrimoni.
Ja veurem, sí.
Bueno, per mig acabar, quasi acabar aquest bloc, hi ha un concepte que ajuda també a posar nom a molts dels exemples que hem anat veient, que és el feminisme performatiu o el que també s'anomena feminisme blanc.
L'altre dia, com Mònica Naranjo va dir, feminisme neutro.
Com? Mònica...
Un altre?
Mònica, sí, però un beso des d'aquí també, eh?
Vull ja, doncs pues, sí. Ja et passaré la darrera declaració, que això fa menys d'un
no,
mes.
No, no, que sempre que parla aquesta dona penso...
Feminismo això, neutro,
això,
eh?
No, no, això no. Ho has de parlar amb la J.
Sí, la J.
Feminismo
sí, sí.
Neutro, a mi em va fer mal aquesta.
Que la J. L'altre dia vaig dir, és que em posa negra, no sé què. I va dir, no pots dir això.
És que el...
I jo vaig dir, coño... És verdad.
Clar,
bueno,
són coses... expressions, sí, són expressions sí. Que no ens adonem.
Però llavors
sí.
Hi diré, i la Mònica Naranjo què? No, és doncs, no es tracta d'un feminisme fals en el sentit que la persona no en tingui cap convicció.
Com en el cas de la Mònica Naranjo no ho crec que no tingui cap
exacte.
Convicció.
Sinó d'un feminisme que, tal com defineix la investigadora Coa Beck, que per cert, quin nom més conti, sí. M'encanta.
Coa Beck.
No té com a objectiu alterar els sistemes que oprimeixen les dones, sinó tenir èxit dins d'ells. És a dir, no busquen un canvi sistèmic, sinó simplement una millor posició.
Empoderar-se, la... i amb el fet d'empoderar-se, doncs guanyen diners.
Correcte. L'altre dia que era heteropessimismo, que això també és un tema que...
Heteropessimismo?
Sí, sí, ja us ho explicaré. Té molt a veure amb això, també.
Vale.
Taylor Swift és el cas que millor il·lustra aquesta tensió. E.punto, no sé si escoltarà, però des d'aquí un perdó per estar criticant la Taylor, però ahí vamos, i O.punto també. Si m'escoltes, ho sento molt. Es va declarar feminista públicament el 2014 i ha fet cançons com The Man o You Need to Calm Down, que You Need to Calm Down em sembla un temazo, la veritat és que m'agrada molt. Que parlen
que te
de...
relaje.
Sí,
que seria la traducció.
Exacte, bájate un tonito. I el videoclip surten com molta gent del col·lectiu, està molt bé. Que això, que parlen d'igualtat de gènere en el cas de The Man i dels drets LGTBIQ+, a You Need to Calm Down. Però, si mirem de prop, demà en critica els homes que puguin presumir de diners i de la vida amorosa sense ser jutjats, mentre ella no pot. És a dir, parla exclusivament dels problemes que ella mateixa viu com a dona rica i famosa i no dels que afecten la majoria de les dones. El problema no és que la Taylor parli dels seus problemes, que és legítim. El problema és que ho presenta com a feminisme universal quan en realitat és un activisme que prioritza les dones blanques milionàries, i com la discriminació les afecta a elles, oblidant la interseccionalitat i les dones racialitzades. Tot plegat apunta a un mateix mecanisme, el feminisme com a contingut, com a construcció de marca. Un feminisme que apareix quan reforça la imatge de la celebrity i desapareix quan implicaria arriscar alguna cosa.
No estem dient aquest en concretament a Taylor Swift, estem dient que és un patró en general
ell
de dones blanques riques.
Exacte, ens està servint d'exemple. I a les xarxes socials són el vehicle perfecte. El clip de la cançó el posa en el moment just, el gest que es viralitza. Swift no és la causa del feminisme blanc, és un símptoma i un sistema d'un sistema que les feministes radicalitzades porten dècades denunciant. I aprofito també ara per mencionar a Hayley Williams, que és la cantant de Paramore, que
ai.
És un bon exemple de l'activisme. Sí, 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 o sigui, fantàstic. L'àlbum que va treure en solitari té una cançó en particular que parla del racisme també, sí, de veritat, per ser un, potser de les persones més blanques de tots els Estats Units,
però perquè tinc entès que ha tingut sempre com molta relació, no, amb la comunitat negra, de no sé si ha tingut com...
Sí, però que això no, vull dir, que és dels Estats Units. Clar que ha tingut relació, o sigui...
Clar, és que...
No, però... ja entenc el que vols dir, però sí, clar, vull dir que també se la... A part de que...
Sí, però jo crec que hi ha certs barris o certs territoris que potser no tens tanta...
Sí, però també...
Exacte,
no
sé, això em referia.
Clar, però si, no sé si heu vist també aquesta mena de corrent de pensament a internet, o tren, com vulgueu, de que els pèls rojos,
els pèls rojos
són els negres dels blancs. Saps què vull dir? O sigui, són els discriminats dintre dels blancs, són ells els discriminats, i que hi ha molt bon rotllo entre aquestes dues comunitats. I la Hayley Williams és pèl roja.
Però és pèl roja, és pèl roja de mentida.
No ho sé. Té una marca de tintes de cabell molt bona. Així ja ho dic aquí, perquè no m'importa fer-li publicitat a la Hayley Williams. Però ella és un bon exemple d'una persona que fa servir la seva plataforma i també la seva música per defensar causes, que potser no l'afecta directament, perquè tot i ser pèl roja o no...
Però és el que dèiem, o sigui, a mi, que un activista, que una celebrity, cantant, actriu, utilitzi la seva plataforma per denunciar situacions desfavorables d'altres persones, sembla perfecte. O sigui, és que, des del meu punt de vista, és el que han de fer. Jo, per reflexionar aquest tema del feminisme blanc, recomano el penúltim episodi de Saldremos Mejores, que l'hem mencionat abans, de Nerea Pérez de las Heras i Inés Hernán, amb l'escriptora i activista Dalia de la Cerda, que em sembla brutal la seva mirada racialitzada, però sobretot de classe obrera, o sigui, la lluita des dels barris. Mm-hmm. M'ha semblat, no la coneixia abans, l'he començat a seguir des de que ha fet aquest episodi i m'ha semblat molt interessant perquè ho explica d'una manera... ho explica molt bé.
Vale, abans d'anar al següent bloc, perdoneu, però és que vull mencionar una anècdota molt tonta que em va passar l'altre dia. Què passa?
Hayley Williams is not a natural redhead.
Bueno, però per forma redhead, sí. No? Vale, pues ja no sirve. I a més és una dona dintre del punk,
sí.
Pop-punk whatever, que també és un món bastant difícil. Mm-hmm. Que l'altre dia estava amb la meva parella en un sopar i de cop es gira i mira una altra persona i li diu: "Ai, mi novia també és comunista, podeu parlar de comunisme?" I jo em vaig com sentir superprofessionada, en plan, merda, i ara si em pregunta sobre la teoria de Marx, què diré, saps? Però que va estar molt bé, però m'han recordat ara que has dit lo de classe obrera i que parlàvem de Hassan Piker també, me n'he recordat. Okay. Doncs amb aquesta anècdota tan divertida, passem a l'últim bloc. Molt bé, doncs una vegada més hem demanat exemples als nostres followers, als espàciers, als bauetes, com? Molaria trobar els...
Bauetes!
Clar, de les seves espàciers.
Bauetes m'agrada.
Són les nostres bauetes. De...
Les bauetes, saps?
Oigo voces.
Exacte. Doncs ens ha donat... Hem demanat bons exemples de celebrities barra creadors de continguts i també de mals exemples. La Sara, per exemple, de bons exemples, ens ha dit la India Moore, una màquina, le amo. Sí.
És la de Pous, oi?
És la de Pous, una màquina, la amamos. La Irina ens ha dit King Gzard, una banda que ha retirat la seva música de Spotify.
Com la pianista.
La Clara,
sí,
Pella.
La Clara Pella.
També,
correcte.
Que fa poc ha fet un vídeo de... Sé que estic perdent molts diners i moltes persones que puguin seguir-me, però...
Però, xau, pescau. En J.Jaume/motor d'Am Sense Embuts ens diu, evidentment, a Samantha Hudson. És un 10 i divertida i càustica, que m'ha encantat com a adjectiu. I també a Inés Hernán, que hem mencionat abans.
L'Inu, que ens ha mencionat, doncs, Aurora, que ja l'hem comentat, que evident parla de la Palestina i del govern públicament, i també escriu missatges personals que són tan emocionals com polititzats, i fa èmfasis en que ella és una més i qüestiona el que fem tant de casa les celebrities, com ja més o menys ens ha explicat abans la Mireia. Sí. I també ens han dit, no sé qui ens ho ha dit, no està apuntat, però algú ens ha dit el Bruno León, o potser el vaig apuntar jo...
Ara amb el tema de l'embaràs d'un home trans, m'està semblant que està fent una feina incansable.
Sí, sí, sí. Sí,
jo tinc un però aquí, eh? Vaig aquí el meu moment menys...
Menys woke!
Menys woke del món. No, però perquè va parlar de que quan naixés la seva criatura, si preferien fer que fos vegana, diria, o vegetariana, sí, des de principi, o posar-li un nom, o sigui, considerar-la una persona no binària.
Sí. Mm-hmm.
i van triar fer-la vegetariana que no donar-li un nom que fos no binari. Mm-hmm. I això és una cosa que jo pues, no acabo de comprendre. Però bueno...
Ho ha explicat...
No, jo, jo vaig entendre la seva justificació.
Que era més fàcil que la gent entengués que fos vegetarià que no pas que fos no binari. Ja, però li pots posar Àlex...
Sí, sí, jo penso que... I a més, no ha dit el nom, precisament, jo crec que per este punto...
Sí, este punto, literal,
no,
la criatura.
Per no tenir més polèmica, perquè sí que penso que és complicat des del seu punt de vista, però al final sabem que, i era el que ell va dir, es criarà en un ambient no binari. Per tant,
sí,
a partir d'aquí...
correcte. I jo no sóc ni un home trans ni vegana. O sigui que... Mm-hmm. Però bueno, només volia
sí, no, donar... A mi em va semblar curiós. Vaig entendre la seva justificació i em va semblar bé. I després també segueixo molt a Koala Rabioso,
sí,
que fa la criatura ja deu tenir 4 anys o així, mm-hmm, però bueno, sé que l'estan criant, almenys de cara a les xarxes i tot el seu ambient, que no és com la família més propera, de forma...
No
de, sí, neutral completament.
Saps què pensa amb la part vegana? Que qui són, o sigui, estan matant animals. Tu l'altre pots escollir després el teu gènere com es representes, però des del minut zero tu saps que la teva filla s'està menjant animals morts des del punt de vista d'un vegà o una vegana. No és el mateix. O sigui, les decisions que ja has fet, les accions que ja has fet, no són les mateixes que tenir un nom de noia, estipulat com a noia.
Sí,
Ho puc entendre per aquesta banda sense ser tampoc vegana.
Ja, ja.
No, però això és un tema que sempre se m'ha quedat com amb ganes de buscar algú que hagi criat, que hagi fet una criança neutral en el que fa a gènere i potser fer una entrevista o alguna cosa així. Seria un tema molt interessant.
Sí,
eh?
La veritat és que sí.
I fins a quin punt et deixen? Perquè...
Mira, una cosa que sí que va fer la meva germana mentre estava embarassada és que no va voler saber ella i no ho va dir a ningú quin seria el sexe de la criatura. I em va dir, no, és que ho tinc clar perquè la gent em farà regals, perquè
exacte,
quan estàs embarassada la gent et fa regals.
Exacte.
I si resulta que és una nena em començaran a regalar pijamets roses,
sí,
coses roses, i sí, no sí, vull. Llavors va ser pues tot el que em regalis mentre estigui embarassada serà neutral.
Clar.
Que després em vols regalar...
I si em vols regalar rosa...
Clar.
Perfecte, perquè per tu és neutral, perquè com no ho saps,
exacte,
doncs ja
clar,
està.
Exacte.
Com el Jake i la Amy quan fan el pastís de reveal, bueno, el fa el Jake i surt de color verd, doncs pues així.
Exacte. Exacte.
Totalment. Vale, i amb els exemples ens els dius, Mireia?
El Jaume ens va dir la Rosalía està ja, tot i haver-se disculpat, perquè sí que és veritat que amb el tema de Picasso es va disculpar, etcètera, etcètera.
Hòstia, que más me jodería, chica, de
verdad. I és que, per què em va ser greu?
És que estava nerviosa, no sé
sí,
què.
Sí, que bueno, va ser un dia molt cansat.
Sí, bueno,
ok. Vaig a respirar i canviar de tema, perquè si no... Perquè des del meu punt de vista, ella s'estava justificant a si mateixa.
Sí.
Quan dius, quan ella va dir, és que no el coneixia... Potser aquí et pot justificar que moltes persones que opinen d'ella si no la coneixen.
Mm.
No sé si m'estic explicant.
Sí, en plan, com dir, jo que soy como Picasso...
Que no opinen de mi perquè no me conocen.
Claro, pues sí.
Mm. Des del meu punt de vista.
Ja, però tu estàs
aquesta...
viva. Eh? I no has,
I
bueno,
no,
en fin,
i no has fet el mateix que aquesta
sí,
persona. Eh?
Esperemos.
Vale. L'Inuk diu una actriu de Mamma Mia i Mean Girls...
Que imagino que és que l'Amanda...
Només... Seyfried.
Això.
Ah, mm. Bueno, i aquesta ara que ha dit en un paper que no s'ha posat Botox per poder semblar la de que tenia la persona que està interpretant. Pobreta d'ella. Ha deixat de posar-se Botox. Bueno, només va postar... va postar emoció quan va... Ah, que quan va postar emoció quan va matar a Charlie Kirk sense haver dit res de Palestina i un altre
sí,
cap injustícia.
O sigui, és una actriu que no s'ha...
És una merda, però alhora se sent com a performance.
Exacte. O sigui, en general és com que no s'ha mencionat amb res i quan va passar allò del Charlie Kirk sí que va penjar alguna cosa en plan oh, que fort això que ha passat.
Sí, que potser fer una pel·lícula amb la Sweeney Tooney no està tan allunyada.
Sweeney Tooney!
La Sweeney...
Movie McGee!
Bueno,
te tites la Ru. Però un dia podríem fer també un capítol sencer.
De la Sweeney?
No. No. T'aposto una més de la Erica Kirk.
No, és que això és espectacular,
bueno,
eh?
Bueno.
O sigui,
però bueno,
de tant que l'odio, l'amo.
Bueno, de diferents personatges de maga, eh? Perquè, ojo,
sí, sí,
ojo.
No, però bueno, tot el de la Nicki Minaj va ser en una vaina amb...
O sigui, sí, també.
Sí, que també ha estat parlant por ahí amb la Erica Kirk
també,
i no sé
també.
Què, no?
Sí.
Bueno, és que...
espectacular,
un capítol sobre les dones d'amaga, sí. O sigui, com a, sí, com a estudi,
bueno,
sociològic.
La que ara han fet fora, que ara no sé quina posició ocupava, però...
La Marjorie Taylor Johnson, potser.
No, aquesta és una altra, aquesta és la rosa, és l'altra. Sí. L'altra que ocupava un...
Sí,
un
sí, lloc... la de l'Ice.
Sí, la que matava gossos. Sí,
què? Sí. De qui esteu parlant? No sé de qui parleu.
Ara t'ho ensenyem. Però sí,
ojo, i també molt curiós que només fan fora les dones, en aquell govern, casualment.
I la jutja aquella també del Suprem, no? Sí.
Bueno, passem a...
Bueno, com que hem mencionat a la Sweeney, us vull dir que cada capítol nou d'Eufòria va empitjorant tot plegat,
Jo no
plegat,
veig,
eh?
Però veig les crítiques i la gent...
Avui de fet, em tocaria veure capítol, però el veuré demà.
Del pal, perquè... però és la mateixa sèrie? Això és el que...
No.
Que també han fet fora la persona que feia la música, he sentit jo. I cada...
No l'han fet fora. Ell ha dit, literalment va publicar a Instagram, fa que HBO, fa que Eufòria... No vull tenir res a veure with this shit, el
de la
fuck
música.
You all.
Vale.
Sí, sí.
I que ara sona com a politonos de Samsung, he sentit.
Sí. Sí, bueno, està sent una roller coaster.
Sí. Doncs
pues anem a...
Sí.
A la següent secció.
Sí. Com ens agrada aquesta cançó, tio.
L'única que
per cert, la ex-líder o cap del Homeland Security, que són els que portaven ells, es deia Kristi Noem.
Aquesta, la Noem.
Kristi Noem.
Perquè Noem va fer una autobiografia i va posar que no estic segura què va passar, però va acabar disparant el seu gos, ¿vale?
Mataperres, mataperres.
Oh my God!
Bàsicament.
Ok. Bueno, evidentment la secció d'ara és Premi Espàcia i Premi Senyoro. Avui no el tenim mega preparat, però perquè bàsicament volem repetir el que ja hem estat dient durant aquest capítol i donar el Premi Espàcia, doncs, a les persones que, tot i que a vegades hi hagin petites contradiccions o que sigui tot un procés d'aprenentatge, aprofiten les seves plataformes i les seves posicions de privilegi per donar veu a causes i donar veu i donar diners, les que donen diners, a causes que ho necessiten.
I estic molt anecdotites avui, perdoneu-me, però també l'altre dia...
Les batallites de l'abuela.
Sí, l'altre dia en una festa popular d'aquí del nostre poble estimat, estava jo amb el meu nòvio tòxic i el DJ que estava posant música va ficar Chulo de l'Abat Yal.
Correcte.
Però va ficar la versió homòfoba. I això o ho entens o no ho entens. Perquè
exacte.
L'Abat Yal no és homòfoba, vale? Des d'aquí que quedi clar.
No, l'Abat Yal, l'Abat Yal, de fet...
Hauríem d'haver posat aquí el bon
exemple.
Sí.
Estic d'acord.
Sí, exacte.
No m'agrada, però sí.
Besos.
No m'agrada la seva música,
sí,
però ella com a exemple sí que
és molt interessant, també. La qüestió és que li vaig dir, hòstia, el D. Punto acaba de posar la versió homòfoba de la cançó i em va dir, què vols dir la versió homòfoba? Dic, jo he intentat explicar, no, perquè en l'altre canta la Yungmiko i la Tokisha i per tant hi ha representació queer i també hi ha representació de gent racialitzada i de Llatinoamèrica, tal, no sé què. Home, però això, no sé què. I jo, però bueno, un momento. I em va donar una mica vibes, perquè és el que estava pensant ara, a la gent que diu, bueno, és que tot el rato cancel·lant a tothom, no sé
pues
què.
Pues premi, senyoro. No aquí en concret, sinó a la gent.
Sí, a la gent que diu això, estem d'acord, sí. Però bueno, és una mica el que estaves dient tu, no, Gina?
Sí.
Que el Premi Senyora, pues, a tots els que ho fan malament activament, però també tota aquella gent que tot el rato ha d'estar, oi, és que per què tot...
Sí, o el que dèiem abans, o els que no diuen res. Perquè al final tens una posició on et pots pronunciar i saps que la teva veu afecta, com dèiem abans, el que diu l'Aurora, utilitza-la.
Sí.
No posicionar-te per mi també és posicionar-te.
Sí.
I sobretot en temes més greus, com estem parlant de Palestina, estem parlant de temes racistes, capacitistes... Si no pronuncies, estàs fent política.
Mm-hmm. I Premi Espàcia?
Bueno, pues això, tota la gent que...
Le contrario, no?
Exacte.
Ah, ja ho has dit.
Ja ho he dit, Maria.
Hòstia, perdoneu.
Sí, però...
Però estàs pensant la
perquè
teva
estic
anècdota.
Perquè estic anècdotita, ja us he dit. I jo també volia fer, abans que fem els recordatoris i ja tanquem el capítol, l'altre dia també, no sé què collons feia. Segurament estaria llegint el llibre de la Maria Rovira.
Japa.
És que jo tenia clar que avui havia de carrejar.
Sí.
Ja hem dit curt,
que avui. La nostra... Sí. El nostre Premi Senyoro, vale, que si no me recordo, si no recordo malament, vaig proposar jo de fer aquesta secció Premi Senyora i tal. Ve dels Premis de la Caspa.
Sí.
Sí.
De Oye Polo.
Sí.
Vale, okay. És perquè l'altre dia pensava dir que si no ho he dit mai.
Sí, i, jo crec que jo crec que es va dir en el primer
capítol. Jo crec que es va dir en el primer capítol, però no, fem un recordatori que és en homenatge d'aquella secció.
Exacte, del gran de podcast que és Oye Polo. I el recordatori de les nostres activitats?
Avui serà un recordatori estrany perquè tenim moltes dates a l'aire.
Per què no ens en recordem de res?
No, al revés. No. Hi ha coses que s'estan encara tancant i definint que no depenen de nosaltres. L'única cosa que tenim fixa és que el dia 30 de maig, que és un dissabte,
sí.
Dissabte, farem un trivial al Calissó.
El primer trivial vermut.
Exacte, trivial vermut.
A les 12 del migdia.
A les 12 al Calissó, i és un trivial especial relacionat amb els 50 anys de les jornades feministes de Catalunya. He posat aquí de la dona.
Però les jornades catalanes de la dona.
Això, ja deia jo que...
La qüestió és que, a més, és una activitat desterritorialitzada, de les activitats que fa Cala Dona, que si no coneixeu Cala Dona, és una de les associacions més importants i més antigues de Barcelona. Uh-huh. Llavors van proposar de fer activitats per aquestes jornades en altres municipis, i nosaltres vam proposar aquesta. I llavors, ja ho recordarem, però el dia 16-15 de juny, doncs, fan les jornades d'aquest any de celebració dels 50 anys de commemoració a Barcelona, i està organitzat per elles.
Quants anys ja les dones fent coses?
Ah, sí.
Bueno, i perquè no les van deixar abans, en aquest cas.
Exacte.
Va ser el 76, o sigui...
Ja ben arriscat.
I encara, com ens deia la Montse, que va estar en aquestes jornades, encara estaven en plena dictadura, perquè de transició, exacte, res en aquell moment.
Correcte.
Per tant...
Així que res, ja ho sabeu, trivial en horari de vermut, que serà divertidíssim,
sí,
i aprendreu moltes coses, com sempre. Aquest mes, la nostra trobada mensual tocaria un club de cinema. No tenim la clara data. No tenim la data clara. Bueno! No tenim la clara. No tenim una clara al grup.
Clara? Què és clara?
No tenim la data clara, però sí que volem fer la pel·li de Nina, que és la que volíem fer el març i no la vam poder fer perquè vam haver de cancel·lar activitats. Doncs ja ho sabeu, us aneu mirant la pel·lícula. No sabem ben bé quin dia ens trobarem per comentar-la, però la pel·lícula serà aquesta. I també, com altra cosa, és que ara al maig... farem 2 anys al col·lectiu Espàcia.
Happy birthday.
Ole! I ho volem celebrar, i segurament ho celebrarem igual que vam fer l'any passat amb la nostra amistat literària invisible.
Llavors esteu atentes perquè recordem que s'ha de fer un formulari amb el que t'agradaria que quin llibre et regalessin, es fa amb un pseudònim per no saber a qui estàs regalant.
Ah,
i l'any passat va ser molt divertit.
I va funcionar molt bé.
Va funcionar molt bé. La veritat és que és una activitat que ens va agradar.
Dos anys de llapa-llapes, eh?
Dos anys d'ando por culo.
Sí.
Així que res, estigueu atentes a les xarxes, i anirem aclarant les dates, també quan ho sapiguem. De què rius tu ara?
No ho diré, perquè ja he fet moltes anècdotes. Ja prou.
Ens ho expliques ara a baix.
Sí.
Això, que anirem aclarant les dates i també us ho direm per aquí quan ho tinguem clar.
Exacte.
I dicho esto, adeu.
Adeu.
Fins al proper capítol.
Fins la propera.